Són les 10 i 6.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
En aquests darrers anys, la Fira Mediambiental L'Eco Sant Cugat de Sant Cugat Sesgarrigues ha guanyat per mèrits propis ser una fira de referència al país en l'àmbit de la promoció de l'ecologia i la sostenibilitat. La situació sanitària ha obligat a suspendre activitats que comportin aglomeracions, però aquest any hi haurà Eco Sant Cugat per 18a edició. Serà aquest cap de setmana, això sí, en format més reduït, però amb xerrades de primeríssim nivell. Marxem fins a Canal 20, on hi tenim el nostre company Raimon de Cara, molt ben acompanyat, perquè ens ho expliqui. Bon dia, Raimon.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, per conèixer amb deteniment com serà la 18a edició de l'Eco Sant Cugat. Ens acompanyen en directe a l'estudi l'Oriol Pareta, tècnic de l'Ajuntament de Sant Cugat. Molt bon dia, Oriol.
Hola, bon dia.
I també l'Anto Atmella, que és regidora de Medi Ambient i alcaldessa accidental. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Com estem?
Després incorporarem a la conversa a dos dels ponents de les xerrades, en Jaume Merlès i en Pep Vidal. Primer de tot, hem de situar que ben segur que l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues s'haurà debatut moltíssim durant aquests darrers mesos, si aquest 2020 es podia mantenir l'Eco Sant Cugat i com fer-ho en cas de tirar endavant, no? Finalment heu decidit que sí, reformulat, però hi haurà Eco Sant Cugat. Què us va portar a programar aquesta fira, aquest 2020, amb aquesta adaptació, també?
Bé, en principi, com molt bé dius, molts dubtes, molt debatut, perquè no sabíem fins on podríem arribar. Vam tenir la festa major, que la vam haver de suspendre a l'estiu. Tothom estava molt commocionat, què farem, què no farem. L'Eco Sant Cugat és una eco que fa 18 anys, serà la 18a edició que es fa, és un puntal dins la comarca i creiem que com a poble s'ha fet molta feina, no podíem deixar de no fer-la. Què ens ha portat aquí? Ens ha portat a decidir fer-la en petit format, una mini eco, amb molt pocs actes, molt pocs tallers, molt poques xerrades. Per exemple, la fira de diumenge, que era la fira d'estants, de patrocinadors, diputació, mancomunitat, tothom estava allà, els comerços, les entitats, empreses, no la tindrem, perquè vam considerar que era impossible mantenir un diumenge amb aquest tipus d'activitats, activitats per la canalla, era complicat. Llavors hem decidit fem-la, però fem-la divulgativa, extremadament divulgativa, que només siguin xerrades molt concretes de temes punters que hem trucat sempre, i també fer petits tallers molt controlats que es puguin, que tinguin tot relació i que siguin exemples del que és l'eco.
Heu cancel·lat, com apuntava ara l'Anto, la fira, la zona gastronòmica també, però he volgut mantenir també l'esperit divulgador d'arribar a tothom i a totes les edats amb activitats pensades per fer en grup també, no? No només les xerrades, sinó també hi ha altres propostes que, entre cometes, es poden fer amb les limitacions que marca la situació sanitària en família.
Sí, sí, totalment. Per exemple, els tallers que hem programat són tallers de petit format, és a dir, farem excursions, volem fer una nit, volem pujar a la Font del Cuscó, la nostra estimada Font del Cuscó, per poder observar la fauna de nit. I això serà en petits grups. També farem un plogging, que és recollir la brossa, que desgraciadament està a tots els camins de tot arreu. També serà en petit format, de grups molt reduïts, i també farem un taller de salut, que és el Kundalini Yoga, que també serà de petit format. És a dir, fem tot, però en petit format, en grups molt reduïts. Per exemple, el Kundalini Yoga s'ha demanat, sisplau, que hi hagi cita prèvia per poder controlar excessivament, extremadament el tema.
Si parlem de medi ambient, tot està interrelacionat i es fa difícil de separar, no? de posar en calaixos diferents cadascuna de les temàtiques. Podríem dir que aquest 2020 són dues de les quatre xerrades al voltant de la crisi ambiental i del canvi climàtic, i altres dues les podrien situar directament o bé en bona part al voltant de problemàtiques vinculades amb l'alimentació. Quins criteris heu seguit a l'hora de seleccionar aquestes temàtiques de les xerrades i després els ponents, de triar persones doncs, amb capacitat, amb solvència, per poder dir coses interessants d'aquestes temàtiques?
Bueno, el tema mediambiental és molt transversal, i llavors nosaltres sempre hem tingut tres pilars bàsics en la fira, que és el consum responsable, la salut i el medi ambient. Amb això una mica ho toques tot. Llavors, en aquest aspecte, consum responsable, hem contactat amb dos veïns del municipi, que són el Pep Vidal i la Montse Vendrell, que tenen una botiga aquí al carrer Sant Pere de Vilafranca, La Balança, i llavors ells ens parlaran una miqueta doncs, de l'economia circular, l'ecoinnovació a l'empresa, i llavors ens explicaran com van crear, com va néixer doncs, tot el projecte, i llavors també en tema de salut hem parlat amb l'Esther Milà, Huguet, que és nutricionista, també viu al municipi, i llavors és això, hem anat tocant una mica de tecles de proximitat, quilòmetre zero, I llavors també hi ha un naturalista al municipi, que és el Joan Comte, que ens hi hem doncs, agafat una mica, i ell ens anava donant idees, ostres, parleu amb ell, parleu amb l'altre, i a partir d'aquí hem pogut parlar amb dos, creiem que són dos eminències, com el Martí Boada, que és doctor en ciències ambientals, geògraf, naturalista, assessor científic de la UNESCO, vull dir, càrrecs prou importants, i hem tingut, tindrem el plaer de demà poder-lo escoltar a Sant Cugat Sesgarrigues, i també el dissabte que vindrà el Jaume Marlès, que també és un doctor en ciència i tecnologia ambiental, ara hi parlarem, espero, i bueno, doncs són quatre xerrades molt reduïdes, en el sentit de que altres anys se'n feien potser 20 tallers similars com aquest, no? I aquest any hem fet quatre, una cada franja horària, des de divendres tarda, dissabte al matí, dissabte a la tarda i diumenge al matí, però bueno, creiem que és molt potent i la gent pot vindre amb distància de seguretat, etc., en els temps en què vivim, però sobretot també ho podrem veure en streaming, qui no pugui desplaçar-se o per lo que sigui doncs no hi cabem allà al centre cívic, al pati, doncs ho podrem veure en streaming per YouTube.
Amb inscripció prèvia a les persones que presencialment vulguin seguir les xerrades?
No cal, l'inscripció prèvia només l'hem demanada en el taller de Kundalini Yoga perquè és una cosa molt concreta. Les altres activitats, tant les xerrades com els tallers, com que hem decidit que ho faríem tot a l'exterior, no volíem ocupar cap espai intern perquè el tema Covid això ens ho complica. Aleshores, el que hem fet és ho fem tot a l'espai exterior i no caldrà. El que sí cal és passar per un control, és a dir, hi haurà un espai d'accés, es tancaran entrades, es farà entrar la gent per un lloc molt concret i hauran de passar doncs, el típic, la temperatura se'ls hi prendrà, hauran de tenir les mascaretes, el gel hidrològic, és a dir, com que volem fer-la, volem que no passi res, volem que se senti molt segur la nostra eco, tot i que és una mini-eco i el que he dit d'Oriol és quilòmetre zero, volem que la gent pugui venir tranquil·la i segura i per això farem totes aquestes mesures de seguretat.
Doncs per poder fer un tast d'una d'aquestes xerrades de l'Eco Sant Cugat, conversem amb una d'aquestes eminències de les que es referia a l'Oriol, en Jaume Marlès, que és doctor en Ciència i Tecnologia Ambientals, investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia, Jaume.
Bon dia.
El dissabte a les 6
de... Què tal, com esteu?
Doncs aquí intentant difondre, explicar doncs, aquest diferent, aquesta versió més reformulada de l'Eco Sant Cugat, on hi participarà en Jaume Marlès el dissabte a les 6, que està previst que pronunciïs la xerrada Biodiversitat i canvi climàtic, canvis i efectes del sector primari, amb la voluntat de parlar de manera, el tema és molt ampli, de manera específica de la vinya. És així?
Sí, exacte. La xerrada, bueno, com molt bé has dit el títol, una mica l'explicació anirà enfocada a una mica en els últims anys l'abandonament del sector primari i quin impacte té això en el medi, no? Hi ha una pèrdua de biodiversitat, de patrimoni natural, d'homogenització del paisatge i a la vegada ho enfocarem més en el tema de la vinya, que a partir dels anys 90 la vinya, no? Pateix un procés d'especialització en la mecanització, no? I moltes feines doncs, que abans es feien manual, doncs ara es fan mecànicament, no? Es passa del sistema en bat al sistema emparrant, no? I aquelles feines com podria ser l'esporga, el despuntat, la collita, el despampolat, no? Aquestes feines al final s'acaben fent a màquina, no? Aleshores això també hi ha com uns efectes indirectes en què es produeix, hi ha una mica una conseqüència del monocultiu, no? I això també té unes conseqüències directes en el medi, d'homogenització en el paisatge. I a la vegada, doncs, també podrem veure, no?, que en els últims anys, també, encara més, a partir de, podríem dir, del 2010, no?, podríem situar que hi ha una mica de boom, no?, en què molts joves agricultors acaben fent tot el procés de collita, no? De pageseria, d'elaboració del producte, no? De vinificació i també de comercialització, de vendre el producte, no? O sigui, es fa tot el procés complet. I això realment doncs, és molt, té molt de mèrit, no? Poder fer tot aquest procés. Però a la vegada també, si ho comparem amb fa 50 anys, no? També hi ha una mica de pèrdua de coneixement empíric, tradicional, dels usos de que abans en feien, per exemple, del raïm, del vi, bueno, d'una sèrie de com es vinificava, no? Que si el vinagre l'utilitzaven doncs, per també amb un drap pel mal de coll, doncs clar, tot aquest coneixement doncs, en les noves generacions també s'està perdent, no? Per tant, també hi ha una pèrdua de patrimoni sociocultural, no? Socioecològic.
Entenem que a partir del procés que apuntaves de mecanització que ha afectat a la biodiversitat, també a la vinya, també ha aparegut doncs, una major consciència entre molts elaboradors de que cal recuperar pràctiques anteriors a aquesta mecanització i han aparegut molts productes que posen en valor aquestes pràctiques i que també volen situar-se amb l'etiqueta d'ecològics. Els dos processos, la mecanització i aquest increment de la consciència i de producte ecològic han aparegut, no sé si simultàniament, però no sé si són processos que es poden explicar en l'actual context com a processos paral·lels.
Sí, exacte. Més en els últims anys, doncs, tots aquests joves no agricultors que fan, elaboren i fan tot el procés, s'acostuma a fer un producte de qualitat, no? I s'acostuma a fer en el sistema tradicional, en el sistema en vas, no? És a dir, s'ha recuperat una mica lo d'abans. I a més, doncs, molts pagesos a dia d'avui doncs, també estan fent ecològic i s'han deixat d'utilitzar tots els productes realment agressius, no?, cap al medi, no?, que podríem dir que als anys 90, en el moment que hi ha la transformació d'aquesta mecanització en la vinya, encara s'utilitzaven productes com podien ser els DDTs, el diclordifeniltricloretà, no?, que són organoclorats, organofosforats, productes que persisteixen en el sol, no?, i entren a la cadena tròfica dels aliments. Per tant, aquests productes se deixen d'utilitzar. I és evident que això és un avenç, no? I s'utilitzen productes doncs, ecològics, no? Com pot ser el sofre, no? Que això ja s'utilitzava, els nostres avis ja utilitzaven aquests productes, no? Que són productes realment que respecten, no? Respectuosos en el medi ambient, no?
I dins d'aquest canvi global, sí, sí. Segurament que és una estratègia de comercialització adequada la de diferenciar-se a través d'aquestes pràctiques respectuoses amb el medi ambient. Una cosa no ha d'excloure l'altra.
Exacte, o sigui, aquí venem, a part de vendre el vi, no? Doncs es ven moltes altres coses, no? Es ven la qualitat del producte, la proximitat i fins i tot també s'estan duent paral·lelament s'estan duent pràctiques d'endoturisme, no? I relacionades amb també el paisatge, no? Que les vinyes, els camps, doncs al final també és paisatge i vendre el paisatge i vendre també l'entorn, el medi natural que tenim.
I què et sembla, Jaume, que hi hagin fires com aquesta Eco Sant Cugat, que hagin tingut la valentia, l'atreviment, la voluntat de mantenir-se malgrat l'excepcionalitat del moment? Com ho veus?
Bé, doncs jo penso que això diu molt de si, també doncs, de l'Ajuntament, del municipi, i també és en revaloritzar l'entorn natural que tenim i és una activitat que dona a conèixer, no?, el medi ambient en general, no?, perquè és el que fa falta avui en dia. Nosaltres acostumem a posar, obrim la ràdio, la televisió, no?, i costa no sentir notícies relacionades amb el medi ambient, a no ser que siguin molt catastròfiques o algun programa de medi ambient, doncs és una manera també de donar a conèixer el que és, a part del medi ambient, a l'entorn que hi ha aquí de Sant Cugat de Ses Garrigues, no? Per tant, ostres, que molt bé. I que s'hagi encara conservat fent en aquest moment que estem de crisi sanitària, doncs, si es fa amb les mesures que s'han de prendre, tal com diu Sanitat, no? les distàncies, portar la mascareta, doncs, tenint present aquests aspectes i som curosos, i cadascú de nosaltres que anem a la fira, doncs, som conscients, doncs, de prendre aquestes mesures, doncs penso que no hi ha d'haver cap problema, no?
Doncs Jaume Marlès, doctor en Ciència i Tecnologia Ambientals, investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies per ser avui amb nosaltres, per poder-nos oferir aquest tast. Podrem escoltar la xerrada, seguir-la en streaming a partir de les 6 de la tarda aquest dissabte. Gràcies per atendre's. Sí que tenim a nosaltres a l'alcaldessa accidental i a l'Oriol. Suposo molt interessant, esperant aquesta xerrada d'en Jaume Marlès.
Jaume, moltes gràcies per la teva col·laboració i esperem amb candeletes la teva xerrada del dissabte.
Gràcies, Jaume. Doncs després d'aquesta aportació d'en Jaume Marlès, volem ara recollir més valoracions. Suposo que és important situar aquests debats del context, que la fira també reculli doncs, debats com els que plantejava el mateix Jaume Marlès, que no parli en sentit doncs abstracte de la defensa del medi ambient, sinó de manera concreta en els problemes que poden tenir molts veïns que poden anar a la fira.
És que és important. El medi ambient és molt ampli i tenim temes molt grans, però a vegades cal tocar de peus a terra i dir, bé, a mi què em passa amb el medi ambient? Quina connexió tinc jo? I hem d'anar a parlar coses concretes del dia a dia.
Doncs volíem recollir una altra experiència d'un altre ponent, en Pep Vidal, que és de Sant Cugat Sesgarrigues, de la botiga La Balança de Vilafranca, i que oferirà la xerrada L'economia circular i ecoinnovació a l'empresa, juntament amb la Montse Vendrell. Estem en disposició de poder parlar amb el Pep Vidal. Pep Vidal, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots, molt bé.
Diumenge coprotagonitzes amb la Montse Vendrell aquesta xerrada, Economia Circular i Ecoinnovació a l'empresa, a les 12 del migdia. Com podem definir aquest concepte d'economia circular?
Bé, per fer-ho senzill, jo diria que l'economia circular és un ha vingut per contraposar el que seria l'economia lineal, que és la que ha vingut funcionant fins ara i que s'està demostrant que d'alguna manera està perjudicant molt el que seria el nostre planeta. No? L'economia circular es basa en tres potes, es basa en la reutilització dels productes, en extreure el mínim possible de matèria prima del nostre món i a l'hora d'haver utilitzat el producte reciclar, o sigui, no llançar. L'economia lineal, doncs, extreu matèria prima, produeix productes, béns i serveis i llancem. I llavors això s'està veient que Marxes Forçades està perjudicant en majúscules el planeta. Per tant, hem de ser capaços de donar-hi un tomb, tancar el cercle, perquè els recursos del nostre planeta són finits, encara que actuem d'una manera moltes vegades inconscient, com si fossin infinits, no? Són finits, i després d'haver-los produït, el fet de llançar-los, doncs, bueno, tothom som coneixedors que estem llançant tones i tones i milions de tones de residus que si no som capaços entre tots de donar-li el tomb, ho tenim magre, el futur el tenim magre.
I vosaltres heu volgut predicar amb l'exemple i heu tirat endavant aquesta experiència de La Balança. Quin balanç en fas de l'experiència d'obertura d'aquest establiment?
Home, nosaltres estem molt i molt satisfets. Nosaltres ara, res, fa 4 dies, divendres passat, va ser 5 anys que vam obrir la botiga. Va ser un projecte familiar, un projecte de negoci, però que tingués, que s'apoyés amb unes potes molt, molt clares. Per nosaltres la salut és molt important, per tant la qualitat del menjar que venem, dels aliments, i llavors també d'alguna manera el fet que siguin ecològics és importantíssim, o sigui, la salut és una de les potes, i una altra de les potes que tenim també seria, doncs, en aquest en aquesta línia de l'economia circular seria doncs el reciclatge, o sigui, nosaltres intentem, a la mesura que podem, cada vegada més incorporar el que és la venda que el client porti envasos de casa per poder-los anar reutilitzant, o sigui, la reutilització d'envasos, i cada vegada menys doncs, donar envasos doncs, de plàstic, que ja no en donem cap, vull dir, nosaltres no servim cap envas de plàstic a la botiga, exceptuant algun cas d'algun producte que ve envasat d'origen, o sigui, no l'envasem nosaltres, sinó que ja ve envasat d'origen. Aquesta seria la segona pota, el tema del reciclatge, i la tercera pota doncs, seria el tema de l'economia local. O sigui, intentem contribuir al màxim possible treballant amb pagesos de la zona, amb productors pròxims, o sigui, aquestes tres potes, salut, proximitat i reciclatge, diguéssim, i reducció d'envasos, serien les tres potes que aguanten el nostre negoci i que han fet possible que haguem arribat, doncs, de moment, doncs, a celebrar el 5è aniversari molt contents.
I Pep, com a Sant Cugatenc, coneixes l'Eco Sant Cugat des de la seva primera edició i has participat directament en moltes ocasions. Com valores que s'hagi mantingut en aquest 2020 tan complicat?
Home, jo des d'aquí aprofitaria aquest altaveu per poder felicitar doncs, a l'organització, perquè realment és complicat amb els temps actuals poder mantenir qualsevol tipus d'event on hi hagi de participar públic. No cal que jo ho digui, però vull dir, tothom ho sap, que les mesures que s'han de prendre són moltes, i bé, la Cofira aquest any ha hagut de fer s'ha hagut de reinventar també, com tantes i tantes coses, però crec que han trobat la fórmula per poder reinventar-se, per poder arribar al màxim de gent. No serà tan, segurament, doncs, no serà tan vivencial o tan experiencial com ha sigut els darrers anys, perquè doncs, aquell contacte, aquell passejar per les parades, aquell anar a xerrades, aquell degustar menús al migdia, tot això no hi serà, però sí que és veritat que han sigut capaços des de l'organització de reinventar-se i poder treure una ecofira amb una edició molt complexa. Vull dir que des d'aquí felicito a l'organització, perquè era un any molt complex on moltíssimes coses han hagut d'anul·lar-se, i aquesta doncs, bueno, s'ha sabut reinventar i podrà continuar.
Doncs Pep Vidal, moltes gràcies per atendre'ns i insistim, la xerrada amb aquesta experiència de la balança i el concepte de l'economia circular la podrem seguir a partir de les 12 del migdia del diumenge. Gràcies i que vagi molt bé, Pep.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Per acabar, Oriol, suposo que és important destacar aquests aspectes. És una fira doncs, que s'ha hagut de reinventar, però que està oberta a tothom a través d'aquests canals que oferiu des de l'Ajuntament de Sant Cugat, a través de l'estreaming de la pàgina de YouTube de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Exacte, convidem a tothom doncs, a que puguin vindre o, si més no, doncs, poder-ho visualitzar a les xerrades en directe o si no, de cara als propers dies, perquè estaran allà penjades. I llavors també recordar que a la pàgina web ecosantcugat.cat doncs, podrà trobar doncs, el programa amb tota la informació doncs, que allà està penjada.
Antoine Meia, moltes felicitacions per haver mantingut aquest emblema del municipi també, no? Difusió de Sant Cugat a través de l'Eco Sant Cugat s'ha garantit aquests anys i el 2020 també.
Moltes gràcies per l'empenta que ens dones. Només comentar dos temes que ens han quedat penjats. El tema del Festival Mama, que fèiem cada any també, de cinema i documentals ecologistes. Exacte. Aquest any només el dediquem, com que és un mini eco, en farem només un pas d'una pel·lícula, que és L'Olivo, de l'Aitziar Bollaín. I després també un altre tema, com que estem en xarxes, no podem ser presencialment molta gent, aquest any hem llançat reptes a les xarxes.
Doncs ho anirem seguint. Gràcies per atendre'ns, felicitats per la feina feta i que vagi molt bé aquest cap de setmana, la 18a edició de l'Eco Sant Cugat. Que
gràcies,
vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. A les notícies del Penedès en xarxa recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. El PSC Units considera prioritari que l'Ajuntament d'Olèrdola impulsi mesures per evitar que el municipi es buidi. Ens ho explica Raimon de Cara des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia. El grup del PSC Units proposa la creació d'una taula de treball per avaluar l'envelliment de la població i la necessitat de reactivació econòmica a Olèrdola. El regidor d'aquest grup, Joan López, valorava que projectes com la reforma de la Rambla Pau Casals de Moja, que ara promou l'Ajuntament, són necessaris, però feia notar que si no hi ha massa social, no hi haurà qui passegi per la Rambla Pau Casals.
Hi ha una sèrie de coses que van empobrint-nos a tots com a municipi, no? Llavors, clar, si no hi ha massa social, no hi haurà qui passegi per la Rambla Pau Casals. Aquest és el problema que veig més.
López expressava la seva preocupació per altres símptomes d'inactivitat, com el tancament d'establiments o serveis, com el Forn de Pa a Moja, el bar del Local Nou o l'oficina del Banc Sabadell.
Esquerra Republicana del Penedès demana al Senat que rebaixin les tarifes de l'R4 mentre durin les obres. És una informació que ens amplia des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Des del mes de juny, l'R4 està tallada entre Sant Sadurní i Martorell i s'han habilitat busos llançadora. El problema amb el qual s'han trobat els usuaris de la Renfe és que els dos transports estan descoordinats i els usuaris han d'esperar força estona per poder arribar a Barcelona. Així, els republicans afegeixen que les freqüències s'han reduït un 50% i que els trajectes han doblat el seu temps. Entre altres mesures que des d'Esquerra Republicana s'ha demanat al Senat es troba la de reduir les tarifes d'aquests serveis i és que, segons la diputada Lluïsa Llop, les tarifes per fer servir aquest transport continuen sent les mateixes, però el servei és molt pitjor. Així doncs, el senador republicà Bernat Picornell va fer entrega d'un document adreçat al ministre de Mobilitat amb una sèrie de preguntes encaminades a resoldre aquest problema. I d'altra banda, el document també contenia altres qüestions per millorar el mal estat d'algunes estacions, les infraestructures o els horaris i les freqüències habituals.
Anem ara cap a l'Arboç, on l'Ajuntament ha anunciat la suspensió definitiva del Carnaval 2021. Lourdes Meroño, Domènech Ràdio, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de l'Arboç ha fet oficial la suspensió definitiva dels actes de Carnaval 2021, després de reunir-se amb representants de les dues carrosses actives a la vila. La persistència de la pandèmia i la previsió d'aglomeracions durant la tradicional rua que se celebra el diumenge de Carnaval a la vila amb una gran participació de carrosses i converses i la impossibilitat en aquests moments de poder garantir la seguretat i el compliment de les mesures sanitàries per evitar contagis han fet prendre aquesta trista decisió. La regidora de Cultura i Festa, Sònia Magrané, es va reunir amb les dues carrosses actives de l'Arboç i aquestes li van comunicar que en la situació actual, amb la previsió que el proper mes de febrer no es puguin fer concentracions de tantes persones i amb la impossibilitat de poder començar a preparar les carrosses, es sumaven al comunicat conjunt amb altres carrosses del Penedès on es comunicava que no participaran en les rues de Carnaval de l'any 2021.
I acabem a Ràdio Vilafranca. Els Verds han organitzat un seguit d'activitats per celebrar la diada del patró de la colla, malgrat el context sanitari. Aquest dissabte i diumenge i també el dimarts 29 de setembre, els castellers de Vilafranca celebraran Sant Miquel, patró de la colla vilafranquina. Malgrat la crisi sanitària, els Verds han organitzat un seguit d'actes al voltant d'aquest dia tan assenyalat. Aquest dissabte, a les 9 del vespre, tindrà lloc a Cal Figuerot un concert amb el grup de grallers, els de darrere. L'aforament serà limitat fins a omplir les taules i cadires de Cal Figuerot. L'endemà, diumenge, se celebrarà l'entrega de premis del certamen literari de la colla. L'acte tindrà lloc a les 12 del migdia, també a la seu social dels castellers de Vilafranca.
Penedès en xarxa.
De dilluns a divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol olardolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.
Creu Roja hem activat el major dispositiu humanitari per a fer front al coronavirus. Més de 4.000 persones voluntàries atenen les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene i medicaments de gent gran, famílies, infants i persones sense llar. Si pots, col·labora amb el pla Creu Roja Respon. Ens fas falta, ara més que mai. Informa't al web creuroja.org o al telèfon gratuït 900 104 971.
Bona tarda, són les 7.
Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Quan fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes...
Els germans Cries i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Estrenem nova temporada del Racó de Solidaritat i Cooperació. A partir d'avui, un cop al mes, anirem coneixent ONGs i entitats que treballen al Penedès. En aquesta primera trobada parlem de la Fundació Pau i Solidaritat, l'instrument de Comissions Obreres a Catalunya per fer cooperació internacional i també sensibilitzar els treballadors del nostre país. I ho farem en conversa amb l'Alfonso Santi Esteban, responsable de cooperació de la Unió Intercomarcal del Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf, de Comissions Obreres i representant de la Fundació Pau i Solidaritat. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Toca començar parlant, és obligat, de la Covid-19, del coronavirus. Com ha afectat l'agenda i l'activitat de la Fundació Pau i Solidaritat? Suposo que inicialment de manera molt, molt forta, igual que ens va sacsejar tots, i després, mica a mica, s'han anat buscant formes de seguir treballant, oi?
Sí, 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 és veritat, no? Que quan t'hi veus així sembla que està passant, no? Pues de seguida la Fundació es posa en contacte amb les contraparts allà on tenim projectes, en aquest cas de Vilafranca, el projecte que treballem és amb Colòmbia. Nosaltres, al ser una fundació d'un sindicat, doncs normalment les contraparts també són sindicats dels territoris allà on tenim el projecte. En aquest cas és la CUT de Colòmbia, la Central Unitària de Treballadores, que és el sindicat més gran, i bueno, s'han hagut d'adaptar, igual que ens hem adaptat nosaltres, doncs al teletreball. Sí que és veritat, a lo millor amb menys instruments, no? Però sí que de mica en mica s'han anat posant les piles com han pogut i han anat fent les tasques. Nosaltres, doncs clar, tenim també dintre del projecte molta formació que s'ha pogut anar fent online, però sobretot, el primer que ens va interessar més és el tema de la salut. El tema de la salut i sobretot els treballadors, les treballadores de la salut que formen part del sindicat, doncs es van posar a disposició d'hospitals que els poguessin necessitar. Han deixat de banda les hores sindicals per dedicar-se a la seva tasca i sobretot que es complís les mesures de prevenció. Que si aquí van faltar equips, no, de protecció individual, doncs us podeu imaginar a Colòmbia, doncs, bueno, que estaven treballant els sanitaris amb unes condicions molt, molt precàries.
La Fundació Pau i Solidaritat també té projectes a Tunísia i al Líban. Com ha estat la relació amb aquestes contraparts, amb aquests països, durant aquesta pandèmia?
Sobretot al Líban, que ja fa temps que també estem portant a terme projectes, doncs la veritat que ens preocupava molt, perquè és... El projecte que fem allà és un tema molt delicat, no? Perquè la nostra contrapart és el sindicat Fenasol, que és un sindicat de dones, sobretot de dones, que es van començar a organitzar perquè allà hi ha unes condicions de vida, de treball, sobretot de dones, i en molts casos gent refugiada, perquè al Líban no hem d'oblidar que és un país que té molts refugiats. I bueno, a part del treball d'aquestes dones, també hem fet projectes per intentar que els nens i les nenes no hagin d'acabar també treballant. Però en el cas de les dones, majoritàriament treballen en el servei domèstic. I abans de la pandèmia, doncs, el nostre projecte doncs, era per intentar treure-les de la semiesclavitud en les que estan, perquè hem de pensar que quan una dona arriba o troba, o a través d'una màfia que troba una casa per desenvolupar aquesta tasca de treballadora de la llar, se les desposseix del passaport i queden pues, en situació de que normalment el cap de família, que en aquest cas pues, és un home, no? pues això, les tenen com esclavitzades, que no poden sortir ni al carrer.
Algunes d'elles acaben suïcidant-se. Exacte. De pura desesperació.
Sí, és una situació, i sí que és veritat, i a través de no sé, seria com un símil Càritas aquí, doncs hi ha el Socorro, que ara, perdona, però no em surt el nom, que també a través d'aquesta organització doncs estem també en contacte, perquè estan fent també, estan treballant per treure aquestes dones d'aquesta esclavitud que pateixen.
El llibre de la penedesenca Txell Feixes, Dones Valentes, justament una de les històries que recull de les seves vivències com a corresponsal al Líban, és la d'una dona que treballa en una llar i explica una mica la seva situació. I també recordo que explica que quan buscava pis a l'arribar al Líban li mostraven un pis i hi havia un petit espai en aquell pis que ella va pensar que era un rebost, i no, li van explicar que el podia utilitzar perquè hi dormís la seva treballadora domèstica. Clar, ella es va escandalitzar perquè era un espai petitíssim, no? Però es veu que entre la classe mitjana del Líban és molt habitual tenir una treballadora domèstica i en aquestes condicions de semiesclavatge, no?, que apuntava l'Alfonso.
Sí. Bueno, a veure, no vull comparar, no?, però és veritat que moltes vegades denunciem també la situació que tenen treballadores del servei domèstic aquí, que quan sents a parlar, no?, que sobretot les persones que són internes. Ara hi ha un debat molt interessant dintre del mateix sindicat, no?, de si s'hauria de permetre això o no, perquè, clar, és que una dona interna, segons la llei, ha de tenir també el seu descans, ha de tenir dret al seu descans setmanal, al seu descans personal entre jornades de treball, i de vegades te trobes, no?, que sembla que per treballar d'interna, per dormir al domicili, has d'estar les 24 hores a disposició de la persona empleadora, no? I clar, i no és així. Són treballadores que han de tenir els mateixos drets que la resta de persones treballadores. Ara estem nosaltres, que s'ha de subscriure al conveni 189 de la OIT, pues que diu que tots els treballadors han de tenir dret a les mateixes prestacions socials. I no hem d'oblidar que a Catalunya, a Espanya, per exemple, aquest sector, aquestes dones, no tenen dret a la prestació d'atur. Mica en mica s'ha anat equilibrant el tema d'altres prestacions de seguretat social, de jubilació, d'incapacitat temporal, vale? de maternitat, d'altres tipus de prestacions, però l'atur encara no ha arribat a aquestes dones d'un dia per l'altre. I clar, i a més és un sector que moltes vegades fan feina de cura de persones grans, que quan, clar, quan menys tu esperes es queden sense feina, perquè aquesta persona o bé se la porten a una residència o per l'edat ja es mor i tal, i existeix el que se'n diu el desestiment, o sigui, d'un dia per l'altre es veu anar al carrer i sense prestació d'atur. O sigui que això és una lluita que encara estem portant
aquí a casa nostra.
Aquí a casa nostra.
No? Sí, i que amb la pandèmia s'haurà multiplicat.
Clar, perquè a més també si tothom, això tothom ho sap, no? Perquè és una cosa que tots coneixem alguna dona, perquè majoritàriament són dones, pues que està treballant amb l'economia informal, no? Sense assegurança ni res. Clar, quan vam tenir aquesta situació de confinament, no podien justificar que anaven a treballar. I per això hi ha totes aquestes cues als bancs d'aliments i tal. També una de les causes és aquesta, perquè hi ha gent que s'ha quedat sense aquests ingressos que eren els únics que tenien. I és, la veritat és que han quedat en una situació molt, molt vulnerable. O sigui, això està passant aquí, a casa nostra, doncs ens podem imaginar en aquest país, al Líban, que ja venien d'aquesta situació, ens podem imaginar la situació que estan patint.
Teniu projecte també a Tunísia. Ha estat igual de fàcil mantenir el contacte durant aquesta pandèmia o molt més complicat?
Bueno, a Tunísia sí que és veritat que això són aquests projectes de cooperació, com que es fan a nivell de la Fundació, a nivell de Catalunya, però sí que la veritat que jo personalment aquest tema no és un tema que he seguit molt, però sí, sí, és veritat. Clar, és que en aquests països pues, estan en unes situacions més precàries que aquí, i el que anem sabent pues, és el que ens van comentant les contraparts.
Ens centrem ara en el projecte en el qual participa l'Ajuntament de Vilafranca aquest 2020, un projecte que porta per nom, és un títol llarg, ja us aviso, Promoció del respecte i compliment dels drets humans per part de les empreses transnacionals a Colòmbia. Explica'ns una mica quin és l'objectiu que es vol aconseguir.
El tema aquest és un tema que ens va començar a preocupar perquè a través de treballadores de Colòmbia vam tenir informacions de que cada vegada eren més empreses transnacionals que s'anaven instal·lant en aquests països. I bueno, i d'una manera o altra hi havia també treballadors i treballadores pues, que ja es començaven a organitzar i es començaven pues, a poder-se guanyar la vida, o bé sigui pues, a través de la venda de peix o a través d'altre tipus d'economia, però clar, van començar a arribar a aquestes empreses transnacionals que es van començar a fer-se els amos de tot això. I moltes vegades pues, aquesta gent es començava a quedar sense feina i havien, si volien continuar treballant, pues, havien de començar a treballar per aquestes empreses. I ens preocupava perquè vèiem pues, que és com si tinguessin que tornar a començar de zero, no? Perquè començaven a treballar amb unes condicions que no eren ni més ni molt menys les que haurien de ser per complir el tema dels drets laborals i més que res els drets humans. Però clar, aquesta hi ha gent...
No cuiden cap exacte dels dos aspectes, aquestes grans empreses.
Clar, què passava? Que a Colòmbia aquest sindicat és un sindicat bastant fort i hi ha una trajectòria pues, de que ja s'estaven organitzant. Clar, moltes multinacionals, quan van a segons quins països, pues, també van buscant unes condicions més precàries que les que troben a altres països dels que s'han deslocalitzat. I quan veuen que estan organitzats i que comencen a reivindicar, pues, en un país precisament com Colòmbia, que els està costant tant que s'estigui aplicant els acords de pau, pues, és una causa més per les persecucions d'aquests sindicalistes que donen la cara. Llavors,
per tant, aquí hi ha connivència entre aquestes grans empreses i l'estat colombià.
Exacte, exacte. Llavors, a través, aquí a Catalunya, existeix el que és la taula per Colòmbia, vale? En la qual participen diferents ONGs, entitats, i la Fundació Pau i Solidaritat a formar part de, i forma part d'aquesta taula per Colòmbia. I ja fa temps, com que el temps passa tan ràpid, però no m'equivocaria si dic que fa 2 anys, que hi va haver una intervenció de la taula per Colòmbia al mateix Parlament de Catalunya, on es demanava que des del govern de Catalunya s'incidís, val? Perquè aquestes empreses, com les empreses catalanes que s'instal·laven fora, que es deslocalitzaven i s'anaven a aquests països, pues que complissin amb la normativa, no? En temes de drets laborals i de drets humans.
El projecte arrenca ara aquesta tardor, té un any de durada, i de quina forma vol treballar aquesta millora del respecte i el compliment dels drets humans en aquestes grans empreses a Colòmbia?
Clar, sobretot amb formació, perquè el que veiem és que les persones treballadores han de tenir molta formació, perquè coses que potser estan vivint en el dia a dia i que ens les, o sigui, les prena i ens les prenem com a normals, doncs potser no són normals, no? Llavors, molta formació en drets laborals, molta formació en el que és el compliment de drets a través de l'organització, dels convenis que han signat la majoria de països, convenis de l'Organització Internacional del Treball, donar que es donin compliment. Llavors, primer de tot, els treballadors han de saber què és el que l'empresa els hi està permet i que no, permès i que no, perquè igual, jo que sé, estan treballant en una situació que no tenen el descans diari legal i es pensen que és legal, doncs es dona aquesta formació, se'ls hi dona un acompanyament per saber si s'han de plantejar aquestes qüestions a nivell de diferents ministeris, com pot ser el Ministeri de Seguretat Social o el Ministeri de Treball d'allà, però a més a més, també posar-lo en coneixement de la mateixa Organització Internacional del Treball, les vulneracions que aquests estats estan fent dels mateixos convenis que en el seu dia van signar, perquè si no els haguessin signat, doncs quedarien com que són uns... No sé, vull dir, no, ningú... No pot ser que no signi un conveni en el que diu, doncs, que totes les persones treballadores tenen dret com a mínim a 30 dies de vacances a l'any, no? O unes vacances retribuïdes a l'any. Després cada estat, doncs, posa que la mitjana pot estar en 30 dies. Clar, això ho has de signar, perquè si no dius, bueno, doncs aquest estat quina normativa laboral té, no? Però clar, després s'ha de vetllar perquè això es compleixi. I clar, nosaltres no veiem que perilli el nostre projecte, perquè són coses, doncs, que, com que a més és formació, es pot fer també telemàticament, però bueno, també després hi ha la manera de, si s'ha de fer presencialment, doncs, complint les mesures de seguretat i doncs, això, sobretot empoderar, no? a les persones perquè sàpiguen que tenen aquesta eina, que les empreses no poden fer el que vulguin i que hi ha aquests drets i que s'han de reivindicar i s'han de garantir.
Qui rep aquesta formació? Sindicalistes de la vostra contrapart, bàsicament?
Exacte, la majoria són sindicalistes i treballadors en general, que costa perquè, clar, saben el risc que corren, perquè allà qualsevol persona que alça una miqueta la veu, pues ja pot ser un sospitós d'anar en contra de l'empresa o que ja, saps, un cabecilla, i ja poden començar la violència antisindical, no? I en aquesta situació que estem patint ara, pues ens estem adonant de que, clar, si hi ha una situació de confinament, pues que potser hi ha menys gent pel carrer i tal, pues igual és més fàcil de fer un seguiment a una persona, com han passat casos que aquí ja no parlem de com podria ser, pues jo que sé, d'amenaces, no, és que estem parlant d'assassinats.
Si juguen la vida.
Si juguen la vida, però bueno, tot i així, pues la gent sap que si no és amb l'organització, pues no s'avança. I de fet, nosaltres a vegades ens comenten, però bueno, si aquestes persones són perseguides i posen en perill la seva vida, pues igual us tindríeu que dedicar, pues, a altres projectes, no? Perquè i deixar això una mica, però no, la contrapart ens demana que hi siguem. Per què? Perquè quan hi ha aquest tipus de vulneracions, vale? Si nosaltres ens assabentem de que un sindicalista ha tingut una amenaça, nosaltres des d'aquí, o sigui, ells tenen el recolzament internacional, que és molt diferent que si només el tinguessin del país. Clar, llavors, doncs, i avui en dia molt més amb les xarxes socials, ho denunciem a través de Twitter, de Facebook, igual que nosaltres, doncs, altres sindicats d'altres països. L'Organització Internacional del Treball a part, però la Confederació Europea de Sindicats, la Confederació Internacional de Sindicats, i ells es veuen recolzats per nosaltres.
Us heu marcat alguna fita, algun objectiu molt determinat o, donada la situació, intentar formar tants treballadors com sigui possible?
Sí, clar, nosaltres, doncs, bueno, doncs amb aquests recursos podrem arribar, per exemple, el que tenim concretament en el projecte, no? Pues arribar a 250 representants laborals, vale? Que serien de 14 departaments de colombians, vale? Convocant trobades sindicals també a nivell nacional, crear també en aquest projecte en concret un comitè operatiu, un comitè sindical, però que només toqui aquest tema de les empreses transnacionals, vale? Campanyes de comunicació, sobretot, i facilitar l'accés a la justícia, perquè això és el que ens interessa, no? Que aquesta gent, doncs, pugui arribar a través dels serveis jurídics, vale? a la justícia, vale? Davant les instàncies nacionals i, si cal, a les instàncies internacionals, quan parlàvem de l'Organització Internacional del Treball. Sobretot també als pobles indígenes, perquè estem parlant de que alguns d'aquests departaments colombians on parlem, doncs, són pobles indígenes que encara pateixen dobles discriminacions, no? Com a treballadors i com a poble, que estan més marginats encara. Uh-huh.
Alfons Santi Esteban, ens ha agradat molt conèixer aquest projecte en el qual participa Vilafranca a Colòmbia, un projecte de la Fundació Pau i Solidaritat, així com la tasca que esteu duent a terme aquest 2020. Tot és més complicat, però es continua treballant i fent feina. Gràcies i molta sort.
Vale, moltes gràcies.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.